Deportes.
COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Un any sense fitxar. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies, Joan. Bona tarda.
El Pau Martínez està al control de so, us parla Joan Batllori. Top informatiu de la jornada.
Top 5.
El patinador Javi Fernández, medalla d'or a l'Europeu i bronze als Mundials, fa una exhibició a la pista de patinatge de la plaça de Catalunya de Barcelona.
Top 4.
Avui jornada a la Lliga Endesa, a l'ACB, Sevilla, Manresa, València, Joventut i Obradoiro, Barça.
Top 3.
A l'Espanyol, jornada de portes obertes aquest matí a Cornellà, Raúl Rodríguez podria sortir al mercat d'hivern.
Top 2.
El Barça aquesta tarda entrenament a partir de les 6 amb els jugadors europeus, demà ja amb els sud-americans, encara que Messi i Neymar tenen permís fins al dia 2.
Top 1.
El Barça considera desproporcionada la resolució del TAS, que ha confirmat que no pot fitxar a les dues pròximes finestres, hivern i estiu, del 2015.
Entrevistes a Esports Cope.
L'advocat de capçalera d'Esports Cope, especialista en dret esportiu Jacinto Vicente, l'excandidat a la presidència del Barça Jordi Majó i el patinador Javi Fernández, després de l'exhibició feta a la pista de la plaça Catalunya.
El debat a Esports Cope.
El debat d'avui, Bracafé, amb Emilio Pérez de Rozas i el director d'Esport U, Elías Israel.
La pregunta a Esports Cope.
Avui estem preguntant a través de les xarxes habituals, en clau Barça, qui és el responsable de la sanció de la FIFA ratificada avui pel TAS. Per exemple, el Sergi Hernández diu no s'han de buscar culpables sinó solucions, el Sergio Suranell diu de ningú, però la Junta ha de dimitir ja, i per exemple la Nadine Campos diu dels mateixos que treuen les boles dels sortejos. Està en joc una entrada doble pel Barça Atlètic de Madrid, que és el proper partit de Lliga a l'Estadi del Camp Nou, partit que es disputarà el dia 11 de gener. I en clau espanyol, estem recollint desitjos en blanc i blau pel 2015. El de l'Àlex Mirón, per exemple, és que l'Espanyol es classifiqui per l'Europa League. Demà sortejarem una entrada doble pel primer partit de l'any de l'Espanyol al seu estadi, l'Espanyol Eibar, de diumenge a la tarda. Entrem en matèria, que avui hi ha molta teca. Passen 16 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports Cope.
En cuanto ocurre algo, te contamos las consecuencias.
Nos hemos quedado sin trabajo. La fábrica va a tardar de 18 a 20.
¿Cómo ves el futuro?
Como la fábrica, un poco negro, sinceramente.
En 2 años, tú te ves trabajando de nuevo en la planta en Burgos.
Ojalá. Yo sí que me quiero ver y...
Lo que les ha pasado a ellos, sinceramente, podría pasarnos a cualquiera. Tienen que salir de esta.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este otoño-invierno tus despertarán pasiones, porque llega la nueva colección para hombre y mujer de los zapatos más cómodos. Fluchos, colores y diseños súper actuales. Zapatos transpirables, ligeros y flexibles, hechos a mano en España, con diseños actuales y tecnología de vanguardia que solo piensa en tu comodidad. Fluchos, comodidad absoluta.
Piensa en algo que pudieras pedirle al nuevo año.
Que se mejore para todo el mundo, no solo para unos pocos, sino que mejore la situación para la gente que lo está pasando mal, para la que no tiene trabajo. Entonces lo que pido es trabajo para todos y que sigamos adelante y que nos llevemos bien.
Te deseamos que tus propósitos se cumplan.
COPE, estar informado.
Feliz año.
La sanció de la FIFA refutada pel TAS pot ser desmesurada, però és la que és. Un any sense poder fitxar. Això t'impedirà resoldre les mancances que actualment mostra la plantilla, penso sobretot en el lateral dret. No podràs reforçar-te, com s'ha de reforçar cada any qualsevol equip que pretengui lluitar per tot, i el més greu és que mentre tu no ho fas, els teus rivals sí ho faran, i ho faran amb futbolistes que segurament estaven a la teva agenda. Penso, per exemple, en Coque, o en Royce, o en Cuadrado. Un desastre total que tindrà conseqüències, no sé si a curt, però segur a mig i llarg termini, a nivell esportiu i institucional. L'estabilitat del club torna a dependre de si la pilota entra o no entra, i aquest mai és un bon escenari.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Doncs s'han confirmat els pitjors presagis. El TAS manté la sanció de la FIFA de dues finestres de mercat sense poder fitxar. Silvio Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Anem a PAMS i primer expliquem bé als nostres oients què diu aquesta sentència del TAS.
Sí, passades les 10 del matí s'ha fet públic el comunicat del TAS on diu que no admet el recurs presentat pel Barça i manté la sanció de la FIFA de no poder fitxar durant dues finestres de mercat. A més d'una multa de 450.000 francs suïssos, 375.000 euros, perquè considera que el club ha infringit la regulació de la FIFA pel que fa a la inscripció de jugadors menors d'edat. Explica el TAS que el passat 5 de febrer el Barça va comparèixer a la seu a Lausana davant d'un tribunal competent i que aquest jurat ha considerat que el Barça ha trencat les normes referents a la protecció de menors, a la inscripció de menors en els articles 19 i 19 bis de l'Estatut de la FIFA de transferència de jugadors. Per tant, ratifica la sanció. També explica que la decisió s'havia de prendre abans de l'obertura del mercat d'hivern i per això ha estat anunciada avui, però que els fonaments jurídics seran emesos el més aviat possible.
Una estona després que transcendís aquesta sentència del TAS, arribava també, Sílvia, la reacció del Barça.
Sí, en un comunicat on el Barça manifesta des del respecte als estaments esportius la seva total disconformitat amb la resolució del TAS. Consideren que el club ha deixat clar el seu suport a la política de protecció de menors, la preocupació pel seu desenvolupament i la seva formació. Diu el Barça que els errors que hagi pogut cometre, reconeguts i argumentats davant les autoritats competents, són de tipus administratiu i apunta que són errors causats en gran mesura pel conflicte normatiu que existeix entre la reglamentació de la FIFA i la legislació espanyola. Creien en el club que estaven actuant de forma correcta. Per tot això, el Barça considera la sanció completament desproporcionada, ja que suposa un càstig desmesurat, diu en paraules textuals al comunicat, i en aquest sentit, quan li siguin notificats els fonaments jurídics de la decisió del TAS, el Barça procedirà al seu estudi i valorarà les diferents opcions legals possibles, entre les que inclou la possibilitat de recórrer davant el Tribunal Federal Suís.
Acaba de fer també manifestacions al president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Diuen així textualment: avui s'ha comès una gran injustícia, una injustícia pel Barça, per tots els nens i les famílies afectades per aquesta resolució, per tots els socis del nostre club i també pel món del futbol en general. Sempre hem dit i considerat que la sanció de la FIFA era desproporcionada. La resolució del TAS, donant la raó a la FIFA, no és bona per nosaltres i està fora de tota lògica esportiva. La FIFA i el seu president han de ser una organització que protegeixi el món del futbol i amb decisions com aquestes llunyen d'aquest objectiu. No ens sentim emparats ni protegits per qui ho hauria de fer. S'ha prioritzat, diu el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, el compliment estricte d'una norma mal redactada per sobre de l'esperit que inspira aquesta norma. S'ha creat un precedent que no és bo pel futbol i s'ha volgut tacar la imatge del nostre club. Anuncio que des d'avui mateix el Barça, amb mi al capdavant, lluitarà per canviar aquesta norma per tal de millorar-la. Espero que la FIFA, diu Bartomeu, tingui el sentit comú de reescriure aquesta norma i que cap altre club del món pateixi aquesta injustícia. Malgrat tot, puc garantir als socis, diu Bartomeu, que la sanció no posa en perill el projecte esportiu de la Masia i sóc optimista. D'una banda, comptem amb un planter de prou garanties per cobrir les possibles necessitats del primer equip. D'altra banda, cal tenir en compte que els esforços o els reforços que vam fer l'estiu passat en previsió del que ha acabat succeint ens permetran seguir aspirant a totes les competicions en què participem fins que complim la sanció. Són manifestacions que acaben de sortir del president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Un cop coneixem la sentència del TAS, també coneixem la reacció del Barça, toca buscar explicacions, més reaccions i també conseqüències a nivell judicial, institucional i esportiu davant d'aquesta pèssima notícia pel Barça. A nivell esportiu són òbvies: no pots anar al mercat, no pots fitxar durant un any i jugadors que igual tu volies fitxar ara no els podràs fitxar i aniran a reforçar equips rivals com el Madrid, el Bayern, el Chelsea, el City o on sigui. Així que el Barça només podrà fer a partir d'ara i durant el 2015, Sílvia, dues coses. La primera és recuperar cedits.
Sí, comencem pels dos que estan al Sevilla. Gerard Deulofeu hauria de tornar aquest estiu. Una altra cosa és que Luis Enrique el vulgui a la plantilla. L'altre cas és Denis Suárez. El gallec està cedit, però per dues temporades. Si el Barça el vol recuperar, hauria de negociar amb el Sevilla una indemnització, però s'ha de veure si això està permès per la sanció o si es pot fer de forma encoberta, incloent la cessió d'algun altre jugador. Un altre cedit és Tello. Està cedit al Porto per dos anys. Ens hem posat en contacte amb el seu representant, Josep Maria Orovitz, i ens diu que no està previst que torni l'estiu vinent i que està molt content al Porto. Un altre cedit és Ibrahim Afellay. Està cedit a l'Olympiacos de Mitchell i ara sembla que el voldria comprar l'Inter de Milà després que Mitchell l'ha acusat de falta d'actitud. Veurem si definitivament es tanca el traspàs a l'Inter o si ha de tornar a Barcelona. I un altre s'ha dit és Alex Song, està al West Ham, que fins i tot s'hauria plantejat fitxar-lo en aquest mercat d'hivern. Veurem si canvia la seva situació.
Una opció, per tant, és recuperar els jugadors que tens cedits. Una altra opció és tirar del filial.
Sí, i allà despunten Adama, que a més té per contracte pujar al primer equip la propera temporada. També Sergi Samper té per contracte pujar al primer equip. El tema que es va parlar fa uns dies de la cessió de Samper al Sevilla en lloc de Denis Suárez no és factible, perquè el jugador vol estar al Barça i perquè el Barça vol que es quedi, i més tenint en compte la situació que es planteja a partir d'ara. Un altre que té per contracte que pot pujar al primer equip la propera temporada és Alen Halilovic, el croat fitxat aquest estiu. En aquest contracte també s'especifica que si ell prefereix seguir la seva progressió al Barça B, pot fer-ho. Els casos de Munir i Sandro, dos jugadors que ja estan pràcticament integrats a la primera plantilla durant aquesta temporada, en principi són jugadors del Barça B, tot i que Munir ha fet una adequació de contracte aquest últim mes equiparant-lo als jugadors del primer equip.
I hi ha un cas, Sílvia, molt particular, que és el cas de Dani Alves, que acaba contracte a final de temporada, demà passat, per tant, és lliure per negociar amb qualsevol club el seu futur, i ara té la paella pel mànec.
Sí, i fins ara el Barça no havia fet cap moviment per renovar-lo. El brasiler segur que podrà negociar ofertes multimilionàries amb l'opció de marxar gratis. La decisió del TAS pot obligar el Barça a pensar en la renovació del brasiler, però com tu bé deies, li pot costar cara al Barça perquè Dani Alves tindrà la paella pel mànec en aquesta possible renovació. Un altre cas obert és el de Martín Montoya, perquè el jugador ja ha dit que vol marxar, però avui ens hem posat en contacte amb el seu agent Juan de Dios Carrasco, que ens diu que de moment prefereix no fer declaracions i esperar uns dies per veure com evoluciona la situació.
Molt bé, Sílvia, l'equip torna aquesta tarda a la feina, eh?
Sí, a les 6 està programat el primer entrenament de l'any. Luis Enrique comptarà amb 14 jugadors, tots els europeus inclòs Vermaelen. Segurament convocarà jugadors del Barça B com Munir, Sandro, Samper o Adama, que també acaben vacances. Com ja bé dèiem ahir, el gruix dels sud-americans s'incorporaran demà al matí a l'entrenament, inclòs Bravo, que no es vol perdre el partit de diumenge contra el seu exequip, contra la Real. Els que arribaran divendres són Messi i Neymar, a només dos dies del partit a Anoeta.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Aquest és el panorama a nivell esportiu. Conseqüències a nivell jurídic, les comentem amb el nostre advocat especialista en dret esportiu, el Jacinto Vicente. Abogado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ninguna sorpresa, ¿no? Por cómo actúa el TAS, un poco ya esperábamos que, y el Barça también lo esperaba, que ratificara la sanción de la FIFA, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que se han tenido que hacer muy mal las cosas. Yeah. Porque creo que ellos no se sienten sorprendidos, porque quizás lo han basado todo en creer que por ser quien un poquito el Barça, por el tema de la Masía, no, pues en principio pensaron que iban a ser sancionados. Luego, supongo que conforme han visto cómo se han ido desarrollando las cosas, se podían esperar el resultado final, pero entiendo que se han hecho mal las cosas.
O sea, tú como abogado especialista en el asunto, ¿crees que el Barça ha equivocado la estrategia en la defensa?
Totalmente. O sea, sí. Al principio lo decimos, que aparte de lo jurídico, aquí hay un elemento que es extrajurídico, que es lo que se podía hacer de presión. La FIFA es un organismo que funciona como una entidad privada y es absolutamente fuerte. O sea, no va a cambiar de opinión simplemente por una opinión. Si ya ha llegado a este extremo, jurídicamente, solo jurídicamente, es difícil que se le cambie de opinión. Se podía intentar rebajar, eso sí.
Ya.
Pero es que, por ejemplo, en los últimos días ha salido que les habían pedido información adicional sobre determinados documentos. Yo entiendo que esa información adicional, por lo que yo puedo conocer un poco, por lo que sé, era en referencia a los contratos que se han hecho con los chavales. En esos contratos, esto es una suposición, no lo afirmo porque es imposible saberlo sin verlo, pero me da la sensación de que en esos contratos sí que se hizo jurídicamente algo malo. Lo típico, y yo supongo que pudo ocurrir, es que cuando tú contratas a un menor, una de las normas es que te traes al padre también.
No, sí, el Barça admite errores administrativos, ¿eh?
Pero es que no es solo un error administrativo, es que cuando ya se llega a estos niveles es que es algo más. O sea, es que esos contratos, hay temas que realmente se hicieron mal.
Ya.
O sea, en tema de, pues, ¿qué se hizo con la... si te traes al chaval... Normalmente suele venir acompañado del padre, el padre se le debe o se le suele contratar en el país donde viene el chaval. Hay que ver esos contratos que reflejaban sobre el posible tema de los padres. Hay cosas que ya no es solo un error administrativo. Entonces, el problema es que aparte de esto, y es lo que siempre hemos hablado, aquí hubo una denuncia.
Sí.
Yo recuerdo perfectamente salir al presidente del club, salir diciendo, hay una mano negra, nos ha anunciado y diremos quién, llegaremos hasta el final diciendo
sí, sí.
quién.
Sí, sí.
Es que el camino era por ahí. O sea, si a ti te han denunciado, aparte de lo jurídico, tienes que hacer una presión. ¿Por qué? Porque hay más clubs que también vulneran la normativa igual.
Claro.
Entonces tienes que presionar, tienes que indicar, oiga, mire usted, si a mí me denuncian, oiga, yo también puedo denunciar, por mí o por terceros.
Yeah.
Ahora lo único, no va a salvar la situación, pero lo único que realmente, mínimamente la gente va a entender es que si hizo una rueda de prensa, salieran aquí y dijeran, oiga, mire, jurídicamente no van a decir exactamente lo que han hecho, pero bueno, hemos cometido errores administrativos. Perfecto. Aparte de esto, aquí nos ha denunciado este señor con nombre y apellidos.
¿Tú crees que lo sabe el Barça? ¿Quién es?
Sí, lo saben, perfecto.
Sí, lo saben.
Lo saben, con total seguridad. Yeah. Ahí sí que no hay ninguna duda, lo saben. Que dicen que no lo saben, es que no se atreven a entrar.
No deben tener pruebas.
A ver, la denuncia existe.
Sí.
Aunque sea anónima, aunque la FIFA diga que es anónima, tú puedes llegar como club, y es una de las cosas que tú puedes exigir, a saber quién ha realizado esa denuncia.
Claro.
¿Cómo, al menos, y si no sabes exactamente quién o no tienes la prueba del nombre y apellidos, tú tienes que salir y decir, oiga, mire usted, esta denuncia se produjo por una denuncia que entra, un escrito que entra en FIFA el día tal. Ese escrito, sin firmar, no puede ir porque la FIFA no va a actuar contra un club tan grande como el Barça por una mera denuncia sin firma.
Claro, claro.
Entonces, ese escrito, eso es así, si se dice lo contrario, no es verdad. O sea, ese escrito tiene que ir para que la FIFA actúe con nombre y apellidos. Que la FIFA diga, no quiero dar datos, ¿verdad? Pero una sanción tan grave, tú puedes exigirlo.
Claro. Sí, sí.
Lo debes decir, oiga, a mí me denunció este señor. Este señor, su profesión es, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿eh? Agente de jugadores. Y este señor tenía intereses en el tema del jugador coreano, Sun Yong. Y este señor actúa habitualmente con este club y con este club. Y esto es lo único que la gente va a entender, porque no es algo que solo se haya dicho desde el principio, sino que el propio presidente salió en rueda de prensa y lo dijo.
Sí, sí, sí.
A partir de aquí, tú puedes decir, oiga, esta es la denuncia, esto es lo que nos ha pasado.
No, no, y los tiros sacados, porque ahora, a partir de ahora, también amenaza el Barça con ir al Tribunal Federal de Suiza.
Es que es totalmente absurdo y erróneo, porque, vamos, muy bien, se va al Tribunal Federal de Suiza. Perfecto.
Eso es justicia aquí, ordinaria, ¿eh?
Sí, sí, claro. Claro, claro. Para que la gente lo entienda, un Tribunal Federal de Suiza es una justicia ordinaria, un tribunal ordinario. Muy bien. La FIFA esto, terminantemente, lo tiene como algo que va a comportar consecuencias.
Uh-huh.
Las consecuencias no son solo jurídicas, sino que vas a tener, te pueden arbitrar de una manera determinada, van a hacértelo pagar. Y eso la FIFA lo lleva así. Pero es que supongamos que van al Tribunal Federal de Suiza. Y supongamos que le dan la razón. Muy bien, te dan la razón. Mientras, tú las consecuencias las has sufrido. ¿Qué vas a ganar? Has tenido malos arbitrajes, llevas una temporada que te van a penalizar. Es que es absurdo.
No sé si te pueden llegar a excluir de alguna competición o no.
Es que los estatutos, lo vuelvo a repetir, la FIFA es una entidad privada, dos privados, donde si tú te saltas lo que allí pone, aunque pueda considerarse de justicia equivocada, puede considerarse tal, vas a tener problemas hasta ese nivel.
Y encima, solo falta Jacinto, solo falta abogado, que la Liga de Fútbol Profesional se ponga a tu lado.
Bueno, pero es que
con lo que hay de guerra entre la Liga y la Federación, ¿no?
Pero es que es lo que aquí sí que la Liga hace lo que tiene que haber hecho el Barça en otro nivel. Es decir, la Liga mira sus intereses y no, entre comillas, utilizando una expresión coloquial, no se corta. La Liga tiene una batalla contra la Federación y en esa batalla va a ir a donde pueda hacer más mal a la Federación. En este caso, se pone al lado del Barça. No es una cuestión jurídica tampoco. Es una cuestión de intereses de la propia Liga. Es así. La Liga y la Federación tienen su guerra particular y a la que pueden van a ir uno contra el otro.
Total, que el Real Madrid sigue su camino. Está bien con la FIFA, está bien con Blatter, con
claro,
el Balón de Oro.
Claro, y además, con Platini.
No, no, y además va a poder fichar, cosa que el Barça no. Entonces, está perdiendo tiempo.
A ver, supuestamente, y no ya lo voy a decir así, hay otros clubes que también están incumpliendo la normativa igual. Otros, en España y en Europa. El Barça tiene ese conocimiento, sabe qué casos, sabe qué jugadores, sabe dónde. Es así de fácil.
Muy bien. Jacinto Vicente, muchas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
I hem de valorar també les conseqüències i el panorama a nivell institucional, i ho farem amb Jordi Majó. Va ser candidat a la presidència del Barça el 2003, va ser tercer classificat per darrere de Laporta i de Bassat en aquelles eleccions. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Una pèssima notícia pel club, eh?
Sí, sí, molt males notícies. I, en fi, no parem de tenir males notícies últimament, eh? Mm. Aquest any, en fi, a veure que si s'acaba aviat el 2014, perquè, bueno, una rere l'altra, i alguns temes judicials que encara estan pendents. Sí. Però, bueno, aquesta és una molt mala notícia, perquè, bueno, estem, quedem enrere, en fi, comparat amb clubs importants, diguem, de la nostra competència, que podran fitxar i nosaltres no podrem fitxar, no? En fi, a més, tinc la sensació, a més, tinc la sensació de que aquest estiu s'ha fitxat, diguem, a tot, de pressa i corrents, sabent que teníem aquest hàndicap, com dient, bueno, ja fitxem, però l'important no és fitxar quantitat, sinó qualitat, no? I, en fi, ara quedarem atrapats en aquest aspecte.
Ara comentem més aspectes, però d'entrada et preguntaria què et sembla la sanció perquè el Barça la qualifica de desproporcionada.
No, la sanció des del punt de vista, diguem, moral, entre cometes, a mi també em sembla desproporcionada. És a dir, a veure, jo crec que el Barça és un club on els altres clubs s'han de mirar, no? És un exemple, i no només parlant de la Masia, sinó parlant d'altres coses. I no és atribuïble a cap junta directiva, és atribuïble a l'essència pròpia del club i a la història pròpia del club, no? I, efectivament, em sembla desproporcionat. Bueno, el que passa és que hi ha unes lleis, hi ha una normativa, i s'ha de complir, no? I més, si t'avisen, no? I si t'avisen, pues, en fi, no tens excusa.
Mm-hmm. Per tu, qui és el primer responsable del que ha passat?
Jo crec que les responsabilitats s'han de mirar dalt de tot. És a dir, les responsabilitats s'han de mirar a qui era president en el moment que adverteixen i se segueix produint aquesta pràctica. S'ha de mirar a qui era el vicepresident esportiu, perquè, bueno, tenen l'obligació. Jo no crec que sigui un tema d'executiu del club, no? Jo crec que és un tema que no se li pot escapar ni al president del club, parlo del president anterior, el senyor Rossell, sí, ni al vicepresident, que en aquell moment era Bartomeu. Sí. Ells tenen l'obligació de saber el que passa, més si són advertits, i dir als executius que rectifiquin el que està fent malament.
Tu no cites a Zubizarreta, que és cap a qui apunta tothom aquest matí, els últims dies.
Sí, bueno, jo crec...
Tu mires més a dalt.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el soci Zarreta, a la que se li poden criticar moltes coses sense cap mena de dubte, i que els socis estan molt enfadats amb ell, i que creiem entre la majoria que no ha fet una bona feina, sincerament crec que en certs temes ell no té l'autoritat suficient. Sincerament, Jo crec que si se les carrega en soci Zarreta per aquest tema, jo pensaré que és un paraigües més que té el Bartomeu abans de que ell assumeixi les responsabilitats que li corresponen.
Sí, perquè, per exemple, després del que va dir el Leo Messi, te'n recordes aquella entrevista al Leo Messi, que després va sortir al Bartomeu amb el Josep Cuní, a 8TV,
sí.
Per mi la notícia d'aquella situació és que va parlar de Zubizarreta, dient que era una tasca molt complicada i molt difícil, i que ja es valoraria el maig. És a dir, com ja posava el Zubizarreta d'on s'entén l'espai i la paret, no?
Sí. No, a veure, jo... Una cosa és l'aspecte tècnic, en fi, si realment ho decideix ell amb el seu equip, diguem, el tema de fitxatges, doncs, bueno, ja hem vist el resultat, no? En general, molt malament. El que passa és que si tu vols fitxar, ara em poso un exemple, no? Tu proposes a la junta directiva que vols fitxar Douglas, que costa tant, i la junta directiva té que tenir una informació sobre aquest jugador, no? Qui és, si és internacional... quins informes s'han fet, si és un jugador que val aquests diners o no els val. O sigui, al final no ens enganyem. La junta directiva, el vicepresident esportiu i el president tenen l'última paraula. I si es comès alguna equivocació, el que has de fer és despedir les persones, diguem, que t'han enganyat, no, en aquest aspecte. Però, Zubizarreta sí és culpable de moltes coses, però jo crec que en aquest cas concret és un tema que no li correspon a ell. Sincerament, és el que penso.
Torno a tenir la sensació, Jordi, que el club està en una situació en la que depèn massa de la pilota. Si la pilota entra, segurament no passi gran cosa a l'estiu, però si no entra, probablement ens veiem abocats a un paisatge amb unes eleccions aquest mateix estiu, no ho sé.
Pot ser que sigui així, desgraciadament, i dic desgraciadament perquè, en fi, a mi em sap molt de greu que les incompetències i les males gestions depenguin de la pilota, no? És a dir, jo crec que les incompetències i les males gestions doncs no han de dependre de la pilota. Vull dir, bueno, s'han de jutjar al marge de la pilota si entra o no entra, no? pot ser que la pilota entri i el club estigui dirigit per incompetents, no? Això també pot ser. Per tant, a mi em molesta molt que sigui així, no? Desgraciadament, en moltes ocasions és així. El que passa és que en aquest cas, i si anem a la famosa pitada que va rebre Bartomeu al Camp Nou, sí, jo crec que se n'ha d'anar a compte, de que la gent no està contenta, entri o no entri la pilota, i sobretot jo crec que se n'ha d'anar a compte que encara que legítimament ell pugui ser el president, perquè estatutàriament així es diu, per tant, legalment ho és, també se n'ha d'anar a compte de que, home, ser president del Barça, per tradició, per tot, els socis volen un president que sigui elegit. Si ell creu que ho fa bé i creu que és capaç de fer-ho bé i que creu que és capaç de ser el president del Barça i donar-los èxits al club, doncs és molt fàcil, convoca eleccions i es presenta. I si surt elegit, pot tots a callar i a obeir.
Tu creus que hauria de convocar, no, aquest estiu?
Jo, és el meu parer, jo crec que sí. Jo crec que això no s'aguanta. És que si comencem a repassar totes les desgràcies que tenim, i encara no se'n parla d'altres temes que estan judicialitzats i pendents de sentència, que ens poden costar molts diners.
Cas Neymar
i el cas MCM, el tema del màrqueting de la ciutat esportiva, és un club absolutament judicialitzat, o sigui, estem als tribunals per mil coses, hi ha una guerra interminable entre aquells que es van presentar el 2003, aquells amics que es van presentar el 2003 i s'han acabat tirant els trastos al cap, posant-se demandes, querelles, insultant-se públicament, etc. És a dir, jo crec que els socis ja estan una mica tips d'això, no? Vull dir, en fi, que el Barça és un club peculiar i que té una idiosincràsia molt especial, això ho sabem tots, però bueno, és que hem arribat a un punt de que els odis són permanents i tot a costa del Barça, no? El Barça és el que acaba passant factura, al final. El que acaba pagant la factura, al final.
Molt bé, Jordi. Si hi ha eleccions, tu et presentaries o la teva aventura ja electoral ja es va acabar allà el 2003?
Pues mira, jo t'ho diré molt, molt fàcil i molt clar. Quan va dimitir Sandro Rosell, jo pensava que hi haurien eleccions immediates. I ens varen bellugar, el grup que jo tinc a darrere, ens varen bellugar pues, amb la intenció de presentar-nos. No? El no haver-se produït aquesta circumstància i haver-se allargat en el temps, amb el que no sabem si serà el 2015 o el 2016, el que hem decidit és preparar-nos internament, és el que estem fent, estem preparant com si les eleccions fossin demà passat, però no les decidirem definitivament fins que les convoquin. Perquè considerem de cara sortir i proclamar-te precandidat no és el moment. No fem cap favor a ningú. Jo, si em pregunten, doncs opinaré, com sempre, però no farem una oposició, diguem, oficial al respecte. Quan els convoquin, jo m'ho decidirem si ens presentem o no.
M'ha sonat bastant així, per això.
Bueno, no, depèn. De veritat, Joan, que t'ho dic, que depèn. Depèn. Bueno. Mira, jo el que no tornaré a fer és a presentar-me per perdre. I tampoc em presentaré amb la solidaritat que guanyaré. Però sí que decidiré presentar-me si veig que hi ha alguna possibilitat de guanyar. Alguna possibilitat seriosa de guanyar. Però per presentar-me veient que el panorama no és propici per guanyar, doncs seria absurd, no? Així ho vaig decidir el 2010, no? El 2010, doncs, també ho vam preguntar i també vaig dir el mateix, però quan vaig veure el panorama i vaig veure que el de Sandro Rosell estava dat i beneït i que pràcticament era impossible guanyar-lo, doncs em vaig apartar, no? Perquè vaig pensar que no tenia sentit presentar-se.
Jordi Majó, gràcies per atendre'ns i estem en contacte, eh?
Gràcies a vosaltres, Joan. Una abraçada.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. Els tres jutges del TASC han confirmat la sanció de la FIFA aquest matí. Com ens deia el nostre advocat, és molt complicat rebatre des del punt de vista jurídic qualsevol resolució de la FIFA. I més complicat encara és portar les qüestions legals fora del marc esportiu. Fer això acostuma a ser donar un pas enrere i, per tant, si el Barça dona un pas enrere, els rivals prenen la davantera perquè poden actuar i tu no, i perquè estan més prop dels poders fàctics que dominen el futbol. El Madrid pren la davantera, mou millor els fils i no només domina els despatxos, també domina el terreny de joc. El Barça es va quedar el nen coreà, però el Madrid pot fer i desfer els mercats. El Barça, no.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, Oli, què posem?
Un tallat, sisplau.
Un talladet per l'Oli, Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, un cortito.
Un cafè corto?
Sí.
Muy bien, marchando. Y Elías Israel, Sport You, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Mi café bombón.
Bomboncito, ya te lo tengo preparado. Muy bien. Bueno, vamos a ponderar la magnitud de la tragedia, de la decisión o la sentencia del TAS. Emilio, primero, a nivel deportivo. Es una pésima noticia, eso es evidente.
Bueno, sí, evidentemente. A ver, es una pésima noticia dentro del consumismo, digamos, dentro de la locura que supone siempre el fútbol y cualquier cosa de esta vida donde tenemos que cambiar de coche, cambiar de casa, cambiar de todo lo que sea, ¿no? Pero realmente la vorágine en la que habían entrado, la que han entrado los equipos grandes de cada año, comprarse algunos cromos cada año, cambiar, bueno, en este sentido el Barça se supone que ya preveyó que ocurría esto, se va a estar un año sin fichar. Yo creo que es malo, pero no creo que sea gravísimo, la verdad. O sea, porque yo creo que el Barcelona tiene suficientes jugadores como pasarse un año tranquilamente, no, pero en una situación de no desesperación. Porque, insisto, a mí la vorágine de todo cada año tener que cambiar dos o tres piezas y gastarse 200 millones de euros en fichajes me parece una locura.
¿Elías?
A mí sí me parece muy grave. Parece muy grave porque además me parece que el Barça en puestos determinados es un equipo que está cambiando jugadores importantes, que están saliendo referentes históricos del club y que han salido como Puyol y que van a salir pues como tendrá que ser Xavi Hernández cuando tenga que salir, con lo cual esos cambios es un momento delicado, pues porque lógicamente después de Guardiola pues nada ha sido igual. Y reconstruir todo eso, pues muchas veces necesita recurrir al mercado. Ya no solo por la parte de consumismo, que dice Emilio, que en parte tiene razón, pero también por la parte de corregir cuando las cosas no vayan bien. Si la temporada es mala al Barça, que eso ninguno lo sabemos, ni somos adivinos, pues es un problema muy, muy, muy grave. Si no lo es, pues puede que sea algo menos grave.
Claro, y aquí el tema además, Emilio, es que tú no puedes retocar, o no te puedes reforzar, o no puedes solventar problemas o carencias que tengas, en cambio el rival o tus rivales sí que lo van a poder hacer.
Bueno, a ver, en ese sentido, eso siempre ha ocurrido. O sea, es decir, por ejemplo, el Barcelona mismo, en el tema de los defensas centrales, no ha podido, digamos, mejorarse, ni siquiera el lateral derecho, de la manera que creía conveniente, porque los precios que han pedido por los jugadores que por los defensas que quería el Barcelona han sido para el club inalcanzables, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que es verdad que si tú tienes la posibilidad de fichar, pues de una u otra manera lo puedes solventar. Si no tienes la posibilidad de fichar, pues tienes que apretarte el cinturón y buscar soluciones en casa. Eso es evidente. Por supuesto que es una desventaja con respecto a los rivales, pero yo no creo que sea una enorme desventaja con respecto a lo que tiene en estos momentos el Barcelona, al que yo solo le encuentro la carencia de un buen lateral derecho, nada más, para el próximo año, año y medio o dos años, que es mucho, sí, cierto, pero todo lo demás lo veo en una situación que puede colocarse en enero del 2016 perfectamente.
Y además me decían desde el club, no sé si estáis de acuerdo o no, que incluso ellos están convencidos que hay jugadores muy buenos en el mercado, pero que por ser el Barça no tendrán ningún problema en esperarse.
Bueno, yo eso en la situación de hace dos o tres años me lo creo. En la situación actual me cuesta mucho de creer, Oli, porque en estos momentos realmente hay los clubs que todos nosotros tenemos en la cabeza, que están en una situación absolutamente privilegiada. No, ojo, no para fichar a esos grandiosos jugadores, pero sí para hacerle un hueco a buenos jugadores que, como tú dices, Oli, si tienen en la mente esperarse sería fantástico, pero que yo creo que en estos momentos en Inglaterra, el Paris Saint-Germain, el Bayern o algún alemán que puede estar, como por ejemplo el Dortmund, que algo tendrá que hacer este verano, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, yo creo que es muy complicado. Ojalá tenga razón Oli. Eso yo creo que ha sido en un pasado muy reciente, era absolutamente cierto. Ahora es más cuestionable. Pero solo quiero añadir una cosa. Ya no estamos a tiempo, ya no vale la pena, pero a mí me gustaría decir que me parece realmente esperpéntica una sanción de este calibre para el club, para la escuela, para el modelo que ha sido altamente elogiado y copiado por el mundo entero. Me parece sobre los niños y sobre su preparación. Me parece una absoluta animalada. Yo creo que había otras maneras de sancionar, de advertir, de castigar al Barcelona que esta. Me parece, insisto, una pasada, porque no estamos hablando en ese sentido para el tema del fútbol base y del fútbol de creación y del fútbol infantil de un club cualquiera.
¿Hasta qué punto crees, Elías, que el Barça como institución, o si quieres enfocamos a la figura del presidente, queda tocado después de esta decisión?
Muchísimo. Yo creo que a nivel de imagen es lo peor, evidentemente. Y no estoy de acuerdo con Emilio, porque creo que los fondos nadie los cuestiona, pero las formas son las que son, las normas son las mismas para todos y hay que cumplirlas, independientemente que la Masía no pierda ese punto de referencia mundial, que siga siéndolo, pero claro, las cosas hay que hacerlas bien. Y hay que hacerla bajo la ley.
Querría recordar que el Real Madrid, el Atlético de Madrid, hay un montón de clubes en España que están en idéntica situación a la del Barcelona, sí. y no han sido de momento ni siquiera advertidos de una sanción similar.
No veamos fantasmas, Emilio. Si los hay, son demostrables y están fuera de ley, pues seguramente tendrán que pasar por lo mismo, que lo dudo, porque creo que en ese sentido pues o lo han cuidado mejor, o lo han hecho mejor, o lo han pedido de otra manera. Pero que el Barça se ha equivocado en esto, pues es que es evidente. Es evidente. Y no se ha equivocado en ningún caso con la Masía, eso seguro.
Pero se fijaron en el Barça porque hubo una denuncia anónima.
Claro, que normalmente pues tiene que haber denuncias para que ocurran las cosas, y así es. Igual que con el fair play financiero, pues igual que se ha analizado, se han observado al Madrid, por ejemplo, bajo denuncia a otros clubes alemanes, y a la diferencia de cómo Real Madrid y Barcelona compiten en desigualdad de condiciones por reparto de derechos y demás, y eso está a nivel de Comunidad Europea.
Ahí lo dejamos de momento, amigos. Emilio, Elías, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Missatge pels amics taxistes. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Truqueu a Barna Crèdit, aquí teniu el número 93487-1324, el repeteixo, 93487-1324, o visiteu la pàgina web barnacredit.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Què tal, Charlie?
Molt bé.
Et va sorprendre, com ens va sorprendre a tots, el plantejament de Luis Enrique, el dibuix inicial?
Veient els últims canvis que havia fet en els últims partits, no era una alineació massa sorprenent per mi.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllón.
Cope, estàs informat.
T'agrada el futbol? Ens queden 11 grans partits de Lliga al Powerade Stadium. Ens visitaran el València, l'Atlético de Madrid, l'Atlètic de Bilbao, el Barcelona o el Real Madrid, i tota la Copa del Rei. Si vols viure el futbol amb passió i en directe, aprofita les promocions pel carnet de mitja temporada i fes-te soci de l'Espanyol. Més informació a rcdespanyol.com o al 902-666-902. Festa de la meravellosa minoria.
Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda.
Jornada maca amb entrenament de portes obertes avui a la ciutat esportiva de Niharque. Ens ho expliques de seguida, però abans comencem amb un apunt de mercat. Podria sortir al mercat d'hivern Raúl Rodríguez.
Sí, acaba contracte el 30 de juny i no continuarà la propera temporada. De totes maneres, com bé dius, ja no es descarta que pugui sortir en aquest mercat d'hivern que és a punt de començar. El futbolista és conscient que el club pot rebre ofertes per alliberar la seva fitxa i, si la proposta és interessant, entendria que ha de canviar d'aires. Sembla que li pugui agradar anar al Houston de la Lliga dels Estats Units, una competició que comença el mes de març. Així que veurem. El primer que hauria de sortir és el lateral Carlos Clerc.
Què ens deixa l'entrenament d'aquest matí?
Mira, l'absència d'Eric Bailly, com bé dèiem ahir a la tarda, ja no tornarà a Barcelona fins que no deixi la concentració de la selecció de la Costa d'Ivori. El central és al seu país i diumenge viatjarà cap a Abu Dhabi per començar un stage fins al 16 de gener previ a la Copa d'Àfrica. Ha tornat als entrenaments Lucas Vázquez i Javi López després d'estar ahir a Madrid al Calderón en un partit benèfic. Estuani i Lucas Vázquez seran baixa per sanció contra el Eibar. Ha passat per sala de premsa el central Álvaro González, que marca el partit d'Eibar i aquest mes de gener com a claus per saber on situar l'Espanyol a final de temporada.
Ahora mismo estamos tranquilos, pero ahora nos viene un partido importantísimo como es Eibar. Yo creo que es un rival directo en el cual en casa, pues después de buenos partidos en los que estamos viendo al equipo, yo creo que los mejores de la temporada, pues debemos de salir a ganar y a partir de este partido, pues yo creo que te da confianza para el resto del mes, que va a ser duro, difícil, también tenemos Copa del Rey por medio y yo creo que va a ser un mes importante pues para eso, para lo que dices, para ver a dónde podemos llegar y ojalá que sea donde nosotros queremos, que bueno, que tenemos bastante confianza en este equipo.
Molta gent i bon ambient, no?, a la ciutat esportiva aquest matí.
Sí, molta gent, i ara t'explicaré, els jugadors de l'Espanyol han estat 2 hores menys 5 minuts signant
ja
sense parar, més de 20 jugadors parats allà a una taula, a una de les sales executives de la sèrie de Cornellà al Prat. El matí més maco, com dèiem, pels joves, més d'un miler entre nens, nenes i acompanyants, han fet de l'entrenament una festa i després han passat tots ells per aquesta taula de signatures i de fotografies. Sergio García és l'autèntic heroi de la gent i, com no, també el record de Dani Jarque.
La camiseta d'Andrés Iniesta quan va marcar el Mundial 2010, a Sergio García.
Tothom dieu Sergio García, com és això?
Perquè marca molts gols i és el capità, el Dani Jarque, un dels millors jugadors de l'Espanyol, perquè era el capità i va jugar a la selecció espanyola.
Sí, soy de Alejandro. Mira, el meu jugador preferit és Sergio García, perquè m'agrada molt, perquè és un bon jugador, juga molt bé, passa la pilota, es porta bé amb els companys.
Daniela, el Alex.
Sí, qué bonito es, cántala, va.
Para ir al estadio, para animar a mi equipo, venga. Qué bonito es.
Soy García, el trobo bo i marca bastants gols. Perquè tots els meus tiets i així són de l'Espanyol i llavors em vaig fer de l'Espanyol.
Per cert, que Sergio García passa de tot, d'aquestes crítiques per no contestar en català, ja. Tot i ser el català, el capità de la selecció de casa nostra, doncs no li treuen el son.
Anem al bàsquet. Que tenim avui jornada de la Lliga CB, Sevilla-Manresa, duel clau en la lluita per la permanència, València-Joventut amb la penya una victòria de classificar-se per la Copa i també Obradoiro-Barça. Destaquem a l'Unicaja-Real Madrid, l'Unicaja és el líder amb una victòria més que Madrid, Barça i penya. Queda pel 7 de gener a l'Estudiantes Andorra. I aquest matí, exhibició aquí al costat de la ràdio, a la pista de gel de la plaça Catalunya, del gran Javi Fernández, un dels cracs mundials del patinatge sobre gel. Javi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido esa exhibición esta mañana en la plaza Catalunya?
Pues ha ido muy bien, la verdad. Había muchísima gente, yo creo que lo han disfrutado y después de terminar pues han tenido la oportunidad de volver a entrar en el hielo y ver la diferencia, ¿no?, después de haber visto lo que se puede hacer en esa superficie.
¿Has visto algún talento por ahí después de patinar tú o qué?
Poco, porque la verdad es que he estado bastante liado, porque he estado con una pequeña rueda de prensa y luego he estado haciéndome fotos y firmando autógrafos, o sea que poquita cosa he visto.
Bueno, es bueno sentir el calor de la gente, ¿no?
Sí, por supuesto, y además que estamos unidos, ¿no?, también por ver a todos los chicos pequeñillos y a tanta gente disfrutar de este deporte y pasárselo bien, pues siempre es muy agradable.
Has aprovechado hoy también para dar tu apoyo a la candidatura a Barcelona Pirineos del 2026, ¿no?
Sí, yo también quiero poner mi granito de arena, si las cosas siguen para adelante, ya se lo he dicho, que yo estoy, aunque esté en la otra punta del mundo, en Toronto, que cuenten conmigo, que les ayudo en lo que haga falta.
Oye, hay otra buena noticia relacionada con el patinaje sobre hielo aquí en Barcelona y es que la pista que habéis utilizado para competir en el Grand Prix se queda en Barcelona. Esa es una muy buena noticia, ¿no?
Sí, buenísima. Ojalá que todo salga bien, que se pueda poner definitivamente y que la podamos dar un uso bastante bueno. Yo creo que es algo muy importante, sobre todo para la gente que quiere hacer este deporte en un alto rendimiento.
Oye, Javi, ¿qué balance haces del 2014? Bueno, ¿no?
bueno, desde el principio hasta el final. Aunque se me escapó esa medalla en los Juegos Olímpicos, yo creo que desde el principio, es que en todas las competiciones, quitando las Olimpiadas, ha sido medallas en todas las competiciones. Entonces, no puedo pedir más.
Hemos hecho oro europeo, plata en el Grand Prix, bronce en el Mundial, y ahora a por el Mundial y a por el Europeo también en el 2015.
Exactamente, lo tenemos a la vuelta de la esquina, en la última semana de enero, el europeo, y luego en la última de marzo, el mundial. Entonces, no hay que relajarse, hay que seguir entrenando fuerte e intentar conseguir como mínimo lo mismo que el año pasado.
Muy bien, Javi Fernández, gracias por atendernos, suerte en todos los frentes y feliz año, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Entrem al darrer minut d'Esports Cope. Aquí està el Quique Iglesias amb les informacions d'última hora.
El comunicat de la FIFA que considera el recolzament del TAS un recolzament també clar i rotund de la feina que fa la FIFA amb els més joves. Fernando Torres, a la seva arribada a Madrid, debutaré contra el Madrid, si Dios quiere. Enzo Pérez, nou fitxatge del València, podria debutar contra el Madrid diumenge o, com a molt tard, dimecres, a la Copa contra l'Espanyol a Mestalla.
Gràcies, Quique. Adeu. Gràcies, Oli.
A tu.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra, cap a 2:15 del programa, la tarda. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot.